Hola, bon dia. Falset va ser habitada pels musulmans. Els treballs de restauració del castell de Falset han desvetllat novetats acerca dels orígens de Falset de la nostra població i també han permès aportar noves teories en respecte a la impremta de la conquesta àrab musulmana que va deixar a tot el país, a Catalunya. La localització dels restes de construccions àrabs s'ha produït a la nau central del castell de Falset, on han aparegut un mur base d'una construcció realitzada pels musulmans. La finançació serà clau per poder portar a terme noves excavacions arqueològiques i descobrir més detalls acerca de l'impremta de l'islam a la nostra població, a Falset. En parlarem d'aquesta trobada de restes de jaciment islàmic a Falset, al castell de Falset, amb el coordinador de la parc arqueològica que ho està realitzant darrerament al nostre castell, al castell de Falset, en Joan Menchon. Altres notícies, com sempre, us les desvetllem en titulars. El conseller Ciurana presideix a Londres el 50è aniversari de la denominació d'origen qualificada Priorat, que es va celebrar aquest passat dimarts a Londres. En parlem amb el president de la DO qualificada Priorat, Salustià Álvarez. Marçà celebra aquest dissabte la segona fira d'artesania i vells oficis. El jove selvatà Àngel Baiget guanya el Premi de Recerca dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. L'Ajuntament de Falset presenta la seva sol·licitud a la Llei de Barris. L'Ajuntament de la Vilella Alta organitza pel proper cap de setmana les primeres jornades de cultura popular. I de l'àmbit dels esports, destacar les dues finals que li queden al Falset Esportiu si no es vol veure abocat al Pou de Tercera Regional. D'aquí una estona, a les 16:30 hores, a les 4:30, la Pobla de Mafumet, Falset Esportiu. Els punts esdevenen un altre cop imprescindibles. 12:36, publicitat i entrem en matèria.
Perfil a ràdio, estrena a casa.
M'ha emocionat molt.
Maques, quina diferència del puesto que han estat fins ara. Molt bé, molt bé.
I és important que continuïn així, que continuïn els que venen darrere. Això ha quedat preciós, la veritat, des d'aquesta idea. És que no t'ho pots imaginar, lo bé que ha arribat.
Sí, que moltes instal·lacions molt maques heu fet i que us duri molts anys.
Que pugui tindre uns estudis d'aquestes característiques, doncs, crec que és molt important, no? Tant per a nivell de poble com a comarca.
La ràdio del Priorat.
Com a estudis professionals, no?, de la ràdio.
Estic més emocionada avui, Jordi. Molt bé, molt bé. En comparació a lo que estàvem, això és la glòria. Jo crec que ara aquí es podran fer uns programes de pel·lícula.
Això fa goig. Dóna gust pujar i ara pintarem més sovint i tot.
Ràdio Falset, 107.6 FM o radiofalset.net i quan vulguis.
Doncs entrem en matèria després de la publicitat, casolana per cert. Us dèiem en titulars. Falset va ser habitada pels musulmans. Els treballs de restauració del castell de Falset han desvetllat novetats acerca dels orígens de la nostra població, de Falset, i han permès també aportar noves teories en respecte de l'impremta de la conquesta àrab musulmana que va deixar en territori català. La localització dels restes de construccions àrabs s'ha produït a la nau central de l'antic castell de Falset, on han aparegut un mur base d'una construcció realitzada pels musulmans. La finançació serà clau per poder portar a terme noves excavacions arqueològiques i descobrir més detalls per descobrir l'impremta de l'islam que va tindre a Falset. Per parlar d'aquestes restes de jaciment islam que s'han trobat al castell de Falset, parlem amb el coordinador de la part arqueològica del castell de Falset, en Joan Menchon. Joan Menchon, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana ha sortit a la llum pública les trobades al castell de Falset dels restes d'un jaciment islàmic. Què significa tot això al castell de Falset?
Home, aviam, trobar un jaciment islàmic a les comarques tarragonines és, per començar, un fet ja important, no? I a part del coneixement que tenim de Tortosa islàmica, que a poc anem coneixent una miqueta més, trobar restes islàmiques fora de la zona de l'Ebre comença a ser una cosa importantíssima, era quan teníem el castell de Falset, teníem indicis que podia haver coses islàmiques a Falset i ara, bueno, ho hem pogut constatar arqueològicament i és una passa important pel coneixement de l'arqueologia medieval de les nostres contrades.
Tot aquestes restes de jaciments islàmics daten dels segles el 10 al 13, no? El 12, perdó.
Podien començar 10, 11, 12, sí, bàsicament, perquè el 12 és quan ja allò que ens explicaven a l'escola de la Reconquesta, que ara li dèiem la conquesta feudal, a mitjans del segle XII, al 1954, a la presa de Siurana, podem dir que s'acaben els musulmans com a tal a Catalunya, encara que després continuen com a moriscos fins al segle XV, XVI i XVII.
Concretament, quins jaciments s'han trobat islàmics?
Aviam, aquí a Tarragona tenim Tortosa, tenim necròpolis islàmiques a la zona del Delta, el castell de Siurana, ara Falset, i poca cosa més, entre altres coses, perquè no s'ha estudiat, no? Per exemple, ara s'han replantejat el coneixement d'alguns castells, com per exemple el de l'Albiol a les muntanyes de Prades, i estem convençuts que és musulmà quan s'havia pres fins fa pocs anys com un castell totalment cristià. És a dir, estem començant a revisar les coses que des d'una altra òptica estem veient que hi ha molts més musulmans del que ens havíem pensat.
Aquestes impremtes han pogut aportar noves teories en respecte a la impremta que va significar la conquista àrab-musulmana que va deixar el país aquí a Catalunya?
Home, jo penso que sempre hem vist el tema de la conquista feudal, respecte a... ho hem vist com han escrit els vencedors, com ho havien escrit els cristians, no? I ara estem començant a veure com vivia aquesta gent i podem començar a reescriure la història des del punt de vista dels vençuts, que podríem dir que són els musulmans, que no deixaven de ser la gent que vivia al país i va haver un moment que es van reconvertir a l'islam i després es van tornar a convertir al cristianisme. I això és important, no? Tornar a reescriure la història i complementar el que sospitaven, però ja amb arguments reals, no? Arqueològics.
Sabem més de Falset després d'aquesta trobada?
Sí, home, és la demostració de que Falset té un origen com a mínim musulmà. També hem de pensar que a prop de Falset, a Marçà, hi havia la vila romana de Camp Montagut, que d'aquí ve... Possiblement el nom de Marçà vingui de Màrtius, i ves, hi ha un vi que es diu així, no? Dir, té un origen romà, no? Veus que hi ha una trajectòria des d'època antiga que no es trenca fins a l'actualitat, no? No tan sols de la població de Falset, sinó de tota la zona. I això penso que és important.
I a partir d'ara què es pensa trobar? Quins expectatives es tenen? Després de la sorpresa podríem catalogar-la, no?
Sí, fins al punt sorpresa mitges perquè ja ens ho veiem venir, perquè amb altres intervencions arqueològiques havien sortit trossos de ceràmica islàmica, i ara bé, de moment hem paralitzat l'excavació per un tema d'ordre d'obra, no? Vull dir, s'ha de prioritzar una sèrie de parts d'obra que no afecten les restes arqueològiques, òbviament, i s'han de finalitzar, doncs, la part de restauració del castell, i després ja veurem que si podem continuar treballant o no. De fet, vull dir, les restes arqueològiques són absolutament respectades i en un futur s'hi pot tornar a treballar tranquil·lament.
Fins a quan es pensa seguir treballant al castell de Falset?
Home, doncs tenim, suposo que al llarg de tot aquest any, doncs, perquè el projecte és molt llarg i hi ha molta feina a fer, no? I tot el tema de la recuperació de l'església, el tema de la recuperació del Palau dels Comtes de Prades, vull dir, és una feina molt llarga, molt lenta, i que s'ha d'anar molt en compte perquè estem treballant en un monument històric de molta categoria. No?
D'acord. Joan Menchón, coordinador de la part d'arqueologia del castell de Falset. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio, de Ràdio Falset, i que l'èxit i la feina al castell de Falset continuï.
Moltes gràcies.
A tu, bon dia.
Bon dia.
Ens n'anem cap a Marçà. Ja com us ho dèiem a la passada edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, l'Ajuntament de Marçà, en la col·laboració de diverses administracions i entitats privades, celebra aquest dissabte, dia 21 de maig, la que és enguany segona fira d'artesania i vells oficis de la vila prioratina de Marçà. Els actes han donat inici ja a les 10 del matí amb la inauguració del certamen a l'aire lliure, amenitzat pel grup de xaranga La Murga. Al recinte, com a l'edició interior, s'ubica la plaça de les Arenes davant de l'edifici consistorial i en els carrers també més propers. Els visitants poden redescobrir com es fabriquen i elaboren els productes artesans més típics i antics de la comarca, veure també com es treballa la fusta, el cuir, el ferro i la pedra, i conèixer l'elaboració d'instruments musicals, cabassos i canyissos, tastar els embotits, formatges i pastissos de la zona, i també comprar tot tipus de joguines de fusta, ventalls pintats a mà, quadres i capses de paper vegetal, entre altres. La majoria d'expositors posen a la venta ja des de primera hora del matí els seus productes artesanals en aquesta fira de Marçà. A més, durant tot aquest dissabte es pot visitar l'exposició de treballs manuals realitzat per l'Associació de Dones La Miloquera al recinte del Casal de Marçà, molt proper a la plaça de les Arenes, també a banda de fer passejades en carro pels voltants de la població de Marçà. Parlem ara de vi, ja que el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Siurana, va presidir aquest passat dimarts a Londres l'acte de commemoratiu del 50è aniversari de la denominació d'origen qualificada Priorat. Siurana, que va estar a la capital britànica per promocionar els productes agroalimentaris catalans, es va referir a l'actual situació del mercat vitivinícola català, on ara mateix hi ha vins de qualitat però que tenen un excedent limitat. Aquests productes han de competir amb altres que no tenen cap marca i que són més barats. Per a qual cosa, cal adaptar-se a les noves demandes, va declarar el conseller. A l'objectiu d'aconseguir millors preus i competir amb altres països que en aquests moments tenen una presència forta en el mercat del vi, com són Àfrica del Sud o Austràlia, segons va afegir el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Siurana. A l'acte, cal dir, celebrat al Museu del Disseny de Londres, hi van assistir també el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada, Priorat, Salustí Álvarez, i la directora del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, COPCA, Cristina Sarradell. Al passat dimecres, el conseller Antoni Siurana va visitar les empreses catalanes que promocionen els seus productes a la Fira Professional del Vi a London White, que enguany compleix el seu torn als 25 anys. I d'aquesta celebració d'aquest 50è aniversari de la denominació d'origen qualificada Priorat, que la va celebrar a Londres aquest passat dimarts, en parlem amb el seu president, amb el president de la denominació d'origen qualificada Priorat, Salustià Álvarez. Salustià Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Tal com tenen titulars, la denominació d'origen qualificada Priorat ha fet aquest dimarts a Londres el seu aniversari, el 50è aniversari. Ho ha fet al Regne Unit. En principi, per què aquesta celebració al Regne Unit?
Bé, nosaltres, a motiu del 50è aniversari, teníem clar que volíem ser presents a quatre mercats molt importants al món. Un és el Regne Unit, un altre és a Nova York, l'altre és a París i l'altre és al Japó. Evidentment que a mesura que hi ha possibilitat i que hi ha disponibilitat i que el conseller Siurana té forma de poder arribar-hi, doncs estem amb voluntat d'anar fent així. En concret, al Regne Unit el que volíem fer era tindre una presència de Priorat i que realment a la gent, al món del vi del Regne Unit, es seguís sentint el nom Priorat.
En què va consistir aquesta celebració?
Bé, vam proposar un seguit de cellers de la denominació de ser presents en els seus vins i nosaltres vam fer una convocatòria via premsa i via sector vi per tal doncs, que ens trobéssim, féssim una trobada en un marc al voltant del vi del Priorat. Això va ser en concret el dia 17 de dimarts d'aquesta setmana amb un museu de Londres, per cert, un espai preciós, tocant el riu i per tant doncs, en un lloc molt maco i que a nosaltres ens va afalagar molt poder presentar els vins allà.
L'important d'aquesta celebració és la presència del conseller Antoni Siurana, no? amb la presència d'aquest 50è aniversari.
Exactament. Sí, al darrere de qualsevol acte institucional hi té que haver, jo diria, tres elements claus. Un és la presència física del govern d'un país, en aquest cas doncs, el govern català. En segon lloc, hi ha d'haver la presència física d'una part important o bé dels elaboradors o bé dels distribuïdors d'aquests productes. I en un tercer moment, que probablement sigui el més important, però que en un tercer element és el producte en si, no? En aquest cas, nosaltres fèiem una valoració molt important d'aquests tres elements. Primer, del vi, de la presència de poder degustar i tastar els vins dels quals parlem. En segon lloc, la gent implicada, sobretot el Regne Unit, també fossin presents, i en aquest cas l'aval de lo que seria la institució, no? I en aquest cas el govern de la Generalitat doncs, oficialitza l'acte.
Què resaltaria d'aquests 50 anys de la DO qualificada Priorat?
Bé, jo crec que el més important a celebrar avui és que tenim tot un seguit de vins que poden estar presents a qualsevol mercat. I això és una evidència, eh? I el segon és que tenim tot un seguit de gent molt il·lusionada i engrescada en seguir elaborant vins de qualitat al Priorat. Bàsicament em refereixo doncs, a tot aquest seguit de petits cellers que estan fent el dia a dia i que estan tenint doncs, el seu esforç i la possibilitat doncs, d'acabar elaborant un gran vi i que tenen la dificultat de ser present en mercats que els poden ser llunyans i amb aquesta presència institucional el que fem és recordar a la distribució, al comerç en general, que hi ha una zona que es diu Priorat, en la qual es produeixen vins i que, per tant, doncs, els fem entrega d'un llistat de totes les bodegues que estan actualment a la denominació d'origen per si és el seu interès distribuir o comercialitzar un vi del Priorat, doncs es poden posar en contacte amb ells. Per tant, el més important al Priorat és que tenim avui un seguit de gent molt il·lusionada i molt engrescada en fer un bon producte.
La crisi del món del vi, català, dèiem, ha arribat també al Priorat, a la deia qualificada Priorat.
Bé, jo diria que quan un sector entra en crisi, en el cas del sector del vi, no parlem d'una crisi catalana, sinó parlem d'una crisi mundial. Bàsicament afecta a països molt més productors que altres, com és el cas de França, i estem plenament convençuts que afectarà fins i tot a molts altres països. Espanya, evidentment, també li pertoca, com a Espanya doncs Catalunya, i dintre de Catalunya jo diria que el Priorat, si seguim fent les coses bé, venen anys no fàcils, però tampoc venen anys amb la complexitat i la complicació que estan tenint altres zones i altres territoris. Nosaltres tenim la gran sort que el Priorat té fins a una part molt important dependre només de nosaltres. Encara també les conjuntures de mercat fan que hàgim de posicionar, que hàgim de saber quins som i hàgim de no cometre errors. Però una part molt important només depèn de la nostra capacitat de seguir-ho fent bé i d'estar il·lusionats i treballant perquè el producte cada dia sigui millor.
Dèiem al començar, que la DEO qualificada Priorat visitarà altres indrets del món. La propera visita, quan es preveu?
Bé, ara tenim sobre el catàleg un parell de visites. El que sí que és cert és que, sense la presència del conseller, evidentment nosaltres ens serà difícil moure'm, per el que diem abans que té oficialitat, no? Per tant, no, ara estem treballant directament amb la conselleria per veure en quin i de quina manera podem realment executar la propera presència.
D'acord, doncs, Salustí Álvarez, president de la denominació d'origen qualificada Priorat, que concretament aquest dimarts ha fet el seu 50è aniversari i s'ha anat a celebrar ni més ni menys que a Londres. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio, de Ràdio Falset, i moltes felicitats.
Molt bé, gràcies a vosaltres i seguir tots treballant i il·lusionats amb aquest producte que és el vi.
D'acord, gràcies i bon dia. Ens quedem ara aquí a Falset, ja que l'Ajuntament de Falset ha presentat la seva sol·licitud per optar als ajuts que preveu la Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial per tal de millorar el cas antic de la Vila Prioratina, el cas antic de Falset. L'import màxim destinat a aquesta convocatòria, a la qual s'han presentat un total de 75 municipis d'arreu de Catalunya, els criteris cal dir d'avaluació per determinar els barris beneficiats tindran en compte la problemàtica urbanística i els dèficits d'equipaments i serveis de la zona. També es valoraran les característiques demogràfiques, les problemàtiques socials i econòmiques més patents, com ara la taxa d'atur, el nombre de persones beneficiàries de pensions assistencials o el percentatge de població en risc d'exclusió. Els projectes que no siguin escollits en aquesta segona convocatòria d'ajuts podran tornar-hi a optar a les següents convocatòries. Parlem d'una presentació d'un llibre, ja que el Centre Quim Soler de Literatura i Vi, amb seu al Molà i Llicorella Vins SL, organitzen pel proper dissabte 28 de maig l'acte de presentació del llibre Poemes, l'hivern sota el cadí, a càrrec del seu autor August Bové i el seu il·lustrador Salvador Alibau. La presentació inclourà la projecció de diapositives i degustació de vins de l'anyada 2002 del celler Massaura, amb la participació de l'enòloga Mònica Cambra i l'intervenció especial del gastrònom, radiofonista i cantant Pere Tàpies. La cita serà el proper dissabte a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Salvador Estremifà d'aquí de Falset. Parlem dels Jocs Florals de Tarroja del Priorat, ja que el jove selvatà Aixel Baixet, alumne de segon de batxillerat de l'IES Gabriel Ferrater de Reus, ha obtingut el Premi de Recerca Històrica Jaume Ardèvol i Cabré dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. El treball que l'ha fet guanyador ha estat la Guerra Civil 1936-1939 a la Selva del Camp. Aixel Baixet ha obtingut el Premi de Recerca Històrica Jaume Ardèvol i Cabré, en el qual es troba insert de la forma inserit de forma extraordinària en el certamen anual del 28è edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. L'entitat convocant va ser el Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat, en la qual ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroja del Priorat i el Centre d'Estudis del Priorat. Parlem de la Vilella Alta, ja que l'Ajuntament de la Vilella Alta, amb l'ajut de diverses administracions, organitza els dies 4 i 5 de juny les primeres jornades de cultura popular amb la música i les danses com a element principal. Els actes donaran inici el dissabte, dia 4, a partir de les 10 del matí i fins a les 5 de la tarda, amb el taller de danses tradicionals organitzats per la Clavellinera. A les 11 de la nit, xerrada a càrrec del membre de l'associació Carrutxa Salvador Palomar sobre els balls de plaça al Priorat. Tancarà la jornada un ball-concert amb els grups Grallers Pelacanyes i Gralla Baixa. Ens n'anem cap al Lloar, ja que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Priorat, el Consell Comarcal i l'Ajuntament del Lloar organitzen per al proper 11 de juny la 15a trobada de Gent Gran del Priorat. Els actes donaran inici a 6:15 de la tarda a la benvinguda al poble del Lloar i l'acte d'homenatge a la vellesa. Mitja hora més tard, conferència sobre salut i vellesa a càrrec dels doctors Ramon Cabré i Rosa Subirats. A les 7 de la tarda, visita al poble del Lloar amb l'exposició Manualitats de la Gent Gran de la mateixa localitat del Lloar. Una hora més tard, lliurament de records, berenar i sopar amb ball fi de festa amenitzat per l'orquestra Quarts. I abans d'anar als esports, us direm que el Departament de Benestar i Social i Família celebra enguany a la sala d'exposicions Caixa Tarragona Falset un cicle de 5 xerrades adreçades a la formació dels pares i mares amb infants de 0 a 36 mesos. La propera xerrada sobre cura i salut dels infants es celebrarà el proper 2 de juny a les 7 de la tarda. El 30 de juny el tema a tractar serà la cura, el desenvolupament i l'educació dels infants. Fet aquest incís, parlem d'esports, parlem de les dues finals que li queden al Falset Esportiu si no es vol veure abocat al pou de la tercera regional. Doncs dues jornades queden tal com us dèiem perquè s'apagui la llum i s'abaixi el teló a la segona regional amb el seu grup segon on milita el Falset Esportiu. Dues jornades per l'esperança. El Falset Esportiu es troba en situació de descens, en situació de màxima emergència, ja que el passat cap de setmana empatava a 2 al Domènec Aragonès front l'Alhambra de Reus. D'aquesta manera, el Falset Esportiu es manté al penúltim lloc de la classificació en tan sols 28 punts, a 2 punts dels jocs de salvació. La victòria doncs per aquesta tarda on el Falset Esportiu es desplaça al Tarragonès, al terreny de la Pobla de Mafumet, esdevé imprescindible. Els 3 punts que hem de lligar al sac i ben lligats cap al Priorat, aquesta tarda, al terreny de la Pobla de Mafumet, a partir de les 16:30 hores, si l'equip de la capital del Priorat no es vol ensorrar al pou d'aquesta tercera regional que ja li comença a picar a les orelles. El partit en si d'aquesta tarda esdevé doncs importantíssim de cara a una salvació del Falset Esportiu. Recordem que el campionat s'acabarà el proper cap de setmana en la visita aquí al Domènec Aragonès de l'equip del Sant Salvador. Però anem per aquesta tarda. El Falset visita el Tarragonès, al terreny de la Pobla de Mafumet, un equip que ja ho he dit tot aquesta temporada, però el seu terreny de joc és força difícil esgarrapar-li algun altre punt. D'aquestes dues finals imprescindibles, d'aquests 6 punts que esdevenen totalment imprescindibles pel Falset Esportiu, en parlem amb l'entrenador del Falset Esportiu, Sergio Galván. Sergio Galván, bon dia.
Hola, bon dia.
El Falset se la juga i se la juga de debò aquest cap de setmana. Dos finals perquè s'abaixi el teló i dos finals perquè el Falset Esportiu no es pugui veure involucrat al prou de la tercera regional. Aquest dissabte a les 4:30 a la Pobla de Mafumet, Falset Esportiu. En principi, un altre final, no, Sergio?
Sí, un altre final. Falten dos partits i, bueno, tenim que pensar en aquest dissabte i a veure si guanyem.
Tal com t'he dit abans, dues jornades perquè s'abaixi el teló i el Falset en situació de descens. A què es pot atribuir tot això?
Bueno, és un acúmul de moltes circumstàncies, no? Jo, durant tot l'any hem acusat lesions i falta d'entrenament, de jugadors, i hem anat una miqueta fent parxes, no? I tot això s'arrossega i al final de la temporada pues, surt.
És just... Surt i, digues.
Surt i costa de sortir més, quan tothom està a tope i la resta d'equips som molt competitius.
Et dir, és just la classificació del Falset?
Jo crec que no. Però crec que no a nivell de joc que hem fet, en diversos partits que hem empatat, sobretot a casa, que portem 4 partits seguits empatant, excepte fa 2 setmanes que van guanyar el Suert. Llavors, aquests partits penso que mereixen guanyar. Llavors, són punts que ara mateix pues, s'anoten bastant. Però a nivell de com a nivell d'entrenaments, de gent que falta a entrenar i de la continuïtat, llavors es mereixem la situació que estem.
Té plantilla el Falset Esportiu per mantenir la categoria? Al principi de temporada es deia que l'equip podia mantenir la categoria sense problemes.
Sí, jo continuo pensant el mateix. El que passa que quan un està a les circumstàncies que estem i a les dates que estem, llavors ja és difícil. Dos partits, tenim que treure 6 punts per assegurar un tercer o quart lloc per a baix, perquè com de preferent, de primera catalana, llavors baixaran equips també que són de la comarca, llavors s'arrossegaran amb els equips.
Tal com dèiem, dos finals al Falset Esportiu. Aquest dissabte, a les 4 i mitja, Pol de Mafumet, Falset Esportiu, no?
Sí. Dissabte, a les 4 i mitja, i a veure, contra el Poble, em penso que és un equip bastant fort, però tenim les nostres possibilitats per guanyar.
I el proper diumenge s'abaixa el taló definitivament i el Falset rep el Sant Salvador. Quines possibilitats donaria el Falset Esportiu de mantenir la categoria?
Ara mateix, jo crec que està un 50%. Perquè els juguem, jo sé que tant la junta directiva com els jugadors estan molt mentalitzats que és dos finals i si juguem com el diumenge passat, encara empatant, penso que podem treure endavant les dues victòries.
Un empat seria positiu aquesta tarda a la Pobla?
No, un empat ja no serviria de res.
El tema arbitral, força discutit també aquesta temporada, els incidents del passat cap de setmana front l'equip de l'Alhambra, importants, no?
Sí, són situacions que mai t'ho esperes, no? I més tindre a casa que l'equip rival tingui ganes de gresca i l'àrbit que l'acompanyi, que no vagi tallant el joc, i aquestes situacions, més, arriben a final de temporada, ells que se jugaven pujar i nosaltres estar l'any que ve a ser una regional, llavors no comprenc com els àrbits no són més tallants, en aquesta actitud del rival de voler gresca, voler anar a petades, cop de punys, baralla.
D'acord, Sergio Galván, entrenador del Falset Esportiu, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio i molta sort aquesta tarda al terreny de la Pobla i els 3 punts vinguin cap al Priorat, que força falta fan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Si parlem dels més equips dels equips de la nostra comarca per aquest cap de setmana, per la penúltima jornada perquè s'abaixi el teló. El Molà rebrà a les 5 de la tarda al Vilalba, el Molà que malauradament acabarà la temporada als penúltims llocs de la classificació. L'equip molarenc el passat cap de setmana tornava a perdre, perdia per 2-1 al terreny del Miami. D'aquesta manera acabarà la temporada als llocs baixos d'aquesta classificació. El Molà a Vilalba aquest diumenge a les 5 de la tarda. El Club Esportiu Guiamets que el passat cap de setmana golejava i aplaé per 4-0 al Sant Jaume d'Enveja, podrà acabar la temporada a la zona mitja-baixa de la classificació. L'equip del Priorat dels Guiamets, que visita aquest diumenge a les 5 de la tarda tot un estudi de rosegar, s'anomena Club Deportiu Benissanet, i l'equip de la Ribera, que està encaramat als primers llocs de la classificació. Benissanet-Guiamets, penúltim partit de la temporada per l'equip dels Guiamets a les 5 de la tarda d'aquest diumenge. Pel que respecta al Porrera Unió Esportiva, el passat cap de setmana sortia derrotat i avoltat, podíem dir, i golejat del Baix Camp el passat dissabte. 7-1 va perdre l'equip de la Unió Esportiva Porrera a Riudecols. El Porrera Unió Esportiva és el farolet vermell del grup 24 de tercera regional. I aquest cap de setmana s'acaba el futbol pel que respecta al Porrera Unió Esportiva, pel que respecta al seu camp municipal d'esports. Rep a les 5 de la tarda l'equip de l'Alcamp, la Riba, en busca i captura el Porrera Unió Esportiva de 3 punts en joc que el permetin deixar aquest farolet vermell que ocupa l'equip de la nostra comarca. Pel que respecta a la pilota més petita, el món del futbol sala, dir-vos que el Pradell Futbol Sala continua encaramat al primer lloc de la classificació. I això sí, a manca de 3 jornades per acabar el campionat, el Pradell Futbol Sala ocupa hores d'ara situació d'ascens. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, de les 19 hores, visita la pista de la Joventut Esportiva de Móra la Nova. Què cal dir d'aquest partit? Que és històric, transcendent i força important per l'equip prioratí. Si els pradellencs aconsegueixin els 3 punts en litigi a la Ribera d'Ebre, aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, aquesta tarda, aconseguiran el somni daurat dels pradellencs del Pradell Futbol Sala, tornar a la categoria que van perdre l'any passat, a la segona divisió provincial de Futbol Sala. Un partit imprescindible on el Pradellenc Futbol Sala pugui aconseguir aquests 3 punts en joc i d'aquesta manera tornar a la categoria que va perdre la temporada passada. La cita en sí, aquest dissabte, dins d'una estona, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, entre la Joventut Esportiva de Móra la Nova de Futbol Sala i el Pradell Futbol Sala. Fet aquest incís del món dels esports, perquè respecte a la nostra comarca, ens queda ara parlar de temps. En aquest cas, de temps meteorològic. Ens ho explica, ens ho conta, com sempre, l'Enric Macep.
Acabem una setmana que per fi ens ha arribat unes pluges en certa forma apreciables, que han mitigat, almenys d'una forma transitòria, la situació de secada que veníem patint. De totes maneres, aquesta situació encara podem dir que no està acabada ni molt menys, perquè la secada d'aquí uns dies continuarà si no torna a ploure, però de moment podem dir que s'ha solucionat una mica el problema. En quant a la predicció, no es veuen símptomes de canvi pels propers 2-3 dies, per tant tindrem situació anticiclònica amb ella estabilitat completa, amb predomini dels cels clars, temps assolellat i temperatures en tendència a pujar clarament, la qual cosa que farà que ja durant les hores centrals del dia la calor es deixi sentir d'una forma gairebé estiuenca. De totes maneres, doncs, l'estabilitat està garantida, no es veuen símptomes de canvi els propers dies i en definitiva una situació de preestiu ja. En quant a les efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1583, un llamp va caure a la catedral de Santiago de Compostela, va entrar pel coro i va seguir tota la catedral, que estava plena de gent, però no va matar ni provocar desgràcies de cap manera entre els assistents.
I fins aquí doncs aquesta edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. En la presència de Ràdio Falset a la Fira d'Artesania i Vells Oficis que celebra Marçà durant aquest dissabte. En la presència de Ràdio Falset en aquesta mencionada fira, en aquesta segona edició per cert. Nosaltres, perquè respecte a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, dir-vos fins al proper cap de setmana, fins al proper dissabte. Si ja doncs, fins aleshores. Adéu-siau, bon dia i molta sort.